de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Salutacions a qui els parla. Yolanda Canales, en nom de la redacció d'informatius de COPE Catalunya i Andorra, i també d'Héctor García, al control de so. L'Ajuntament de Salt ha fet aquest migdia un minut de silenci per les víctimes de l'accident de trànsit de Susqueda, una mare de 31 anys que estava embarassada, l'àvia i una filla d'un any. També van resultar ferits en el sinistre el pare i tres filles més. Una d'elles està ingressada a l'UCI de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos d'Esquadra, mentrestant, han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident. S'ha de tenir en compte també que al vehicle hi viatjaven més persones de les permeses, 7 en un turisme de 5 places, però a més cap de les 4 nenes que hi anaven portaven sistemes de retenció infantil. També us direm que els Mossos han desarticulat una organització criminal de falsos policies que robava turistes a autopistes simulant identificacions o controls policials per sostreure diners, joies i objectes de valor. I també la policia autonòmica està investigant dues denúncies que han rebut en els darrers dies de gent gran de la Noguera que alerten que s'han vist estafats per la venda de productes sanitaris que no necessiten i a uns preus abusius. A banda d'aquestes qüestions, ens farem ressò de les agressions a funcionaris de presons que no paren de créixer. Agressions reconegudes fins i tot pel propi Departament de Justícia. De fet, dels 16 centres penitenciaris que hi ha a Catalunya, 12 han registrat agressions a funcionaris des del 2010. De tot plegat, en parlem més endavant. Abans repassem la informació de serveis i fem també un avanç als esports COPE, que arriben a partir de les 3 i 5 de la tarda. Primer de tot, ens interessem per la previsió del temps, que ens la porta l'Anna Borrell. Molt bona tarda.
Bona tarda. Temps molt estable aquests dies, amb un cel clar, poc ennuvolat, però amb molta boira a la plana de Lleida, sobretot, on persistiran fins a la tarda amb la formació de núvols baixos. Les temperatures, doncs, avui arribaran als valors d'ahir, tot i que la plana de Lleida han de baixar degut a la boira. Esperem màximes de 17 graus a Barcelona i Tarragona, 16 graus a Girona i només 12 a Lleida. El vent continuarà suau, variable, però el litoral bufarà del nord-est. Demà tindrem un temps molt semblant al d'avui a Catalunya, és a dir, cel serè, però encara amb núvols baixos als dos extrems de la costa. També tindrem boires a l'interior, sobretot a la depressió central de Lleida, on poden persistir durant la tarda amb la formació també de núvols baixos, i s'activaran avisos a nivell groc degut a aquesta boira, que oferirà mala visibilitat a partir dels 200 metres. Aquesta nit baixaran les mínimes amb glaçades febles al Pirineu, Prepirineu, hem d'arribar als 9 graus a Barcelona, a 8 a Tarragona, 6 graus a Girona, hi ha un grau positiu a Lleida. Les màximes demà seran molt semblants a les d'avui, potser fins i tot més baixes a la plana, i aquest vent de llevant i de nord-est que tenim al litoral afluixarà. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sàpiguen també com se circula per la xarxa viària catalana amb la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'un accident a la TV-3141 a Riudoms, a Tarragona, on han xocat aquest matí diversos vehicles i encara s'ha tallada la circulació. A l'entorn metropolità ens comenten que hi ha un accident a la C32 a la zona de Vilassar, en sentit Mataró, que està creant un gran problema viari. A la resta de vies se circula sense incidències. Això és tot.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'ajuda a necessitats bàsiques. Atendre necessitats bàsiques és una part essencial de la missió de Càritas. Aquesta acció es realitza tant des del programa diocesà de necessitats bàsiques com des del suport organitzatiu i econòmic que es dona a l'acció de Càritas parroquials i arxiprestals. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010, contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org. amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
I moment ja de repassar l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Bona tarda, Yolanda. Doncs hem de començar amb una notícia d'ultimíssima hora. S'ha obert, en relació al tema Football Leagues, presumptes delictes fiscals, desviació de capitals cap a paradisos fiscals, etc, etc. Doncs acabem de conèixer, COPE acaba de conèixer, que s'ha obert investigació al voltant de 5 futbolistes i que cap d'ells és Cristiano Ronaldo. Insisteixo, notícia d'última hora que acaba de conèixer Deportes COPE. En un dimecres on destaca el retorn als entrenaments de la plantilla del Barça després de la victòria 4-0 a la Champions contra el Borussia de Mönchengladbach. Neymar continua fora del grup, dels disponibles per les seves molèsties als adductors, mentre que Piqué sí ha participat de la feina del grup. Lectures diverses les que deixa el partit d'ahir, com per exemple la reivindicació d'Arda Turan amb un hat-trick després de la seva errada en el partit contra el Madrid, i un altre protagonista, Aleix Vidal, que va quallar una bona actuació. Luis Enrique, el tècnic, estava satisfet amb el desenvolupament al terreny de joc del defensa.
Yo estoy encantado de ver el rendimiento de Aleix hoy. Ha sido un rendimiento claramente nivel Barça y ha estado muy bien con balón y sin balón.
Un lateral del que s'ha comentat diverses vegades que podria sortir del Barça en aquest mercat d'hivern i que sembla que ara contempla el seu futur de manera ben diferent a fa unes setmanes.
He fet el que faig sempre, no? treballar sempre al 200% als entrenaments. És normal que, bueno, que alguna vegada pues, et puguis deixar anar perquè saps que la situació és difícil, però bueno, ja et dic, no? Això també és el que et deia abans, és el tema mental, també pues, gràcies a la dona i la sogra, que sempre han sigut les que m'han estat apoyant i fent veure la realitat i sapient, bueno, no fer baixar els braços perquè al final pues, bueno, ja tinc que ser capaç de lo que sóc.
De l'Aleix Vidal en parlarem al programa d'avui. Sabrem què en pensa la secretaria tècnica blaugrana respecte al futbolista i parlarem amb el que va ser el seu entrenador a l'Almeria, Francisco Rodríguez. Un Barça que ja espera la jornada d'avui, on es tanquen els altres quatre grups de Champions per saber definitivament tots els seus possibles rivals a l'encreuament de vuitens. Luis Enrique, però, mostrava el seu cantó més irònic a l'hora d'abordar el tema.
No serà un sorteo complicat. Coge el segundo más difícil o el que tenga más puntos, y ese es nuestro. ¿Eh? O sea, que es que no hay ni sorpresas ya.
És que de la jornada d'avui, Yolanda, en destaca el Real Madrid-Borussia Dortmund al Santiago Bernabéu, on el conjunt blanc necessita la victòria per ser primer de grup. Però es dona la paradoxa que els seus rivals a vuitens podrien ser més assequibles si el conjunt blanc acabés segon de grup. Sergio Ramos ahir tallava qualsevol mena d'especulació.
Como amante del fútbol nos gusta saber, ¿no?, los resultados, quién te puede tocar y quién no, pero la prioridad nuestra es ganar mañana, ser primero de grupo, y lo que tenga que pasar, pasará. Yo siempre he dicho, para ganar la Champions tienes que medirte y ganar a los mejores y es cuestión de sorteo.
A l'Espanyol es continua preparant el partit de diumenge contra l'Sporting a Cornellà, pendents dels jugadors tocats com ara Pablo Piatti. El president Chen Yanchen ja es troba a Barcelona per preparar la Junta General d'Accionistes, prendre contacte amb l'actualitat del dia a dia del club i ha aprofitat a més la jornada per fer-se la tradicional foto de temporada amb la plantilla i el cos tècnic. Protagonista en sala de premsa, el migcampista Javi Fuego, que ha explicat com ha estat aquesta presa de contacte amb el màxim mandatari blanquiblau.
Bueno, sí, nos ha saludado, siempre es una buena noticia que el dueño pues se acerque al vestuario, nos ha dado la enhorabuena por el trabajo que estamos haciendo y nos ha animado a seguir mejorando, evolucionando y bueno, sabemos o somos conscientes, nos ha dicho que está muy pendiente de los partidos, de la andadura del equipo y que bueno, que hay que ser ambiciosos y seguir mejorando siempre.
En bàsquet, segons que ha conegut EsportsCope, el Barça apurarà fins a darrera hora per decidir o no la renovació de Jonathan Holmes, contractat per 2 mesos, i que veu com el seu compromís amb el club blaugrana acaba al voltant del canvi d'any. La renovació de Holmes es decidirà o no en funció del seu rendiment i de l'evolució d'aquells jugadors que vagin sortint de lesions. D'altra banda, les noies de l'Spar City Leaf Girona juguen aquest vespre a la pista del Castors de Bèlgica al partit de la 5ª jornada de l'Eurocup, on es mantenen invictes. D'altra banda, en hoquei patins, el Barça es deixa els primers punts de la temporada. Ahir al Palau Blaugrana contra el Reus Deportiu en un partit emocionant que va acabar amb empat a 6. Albert Casanovas, el jugador reusenc, parlava per EsportsCope d'un empat amb sabor a victòria.
Sens dubte que nosaltres ens reforça, perquè venir a jugar al Palau contra el que és el millor equip del món, treure alguna cosa positiu sempre és alguna que en principi no està sobre els esquemes de ningú. Naturalment que veníem a guanyar, però sabíem que era molt complicat. Llavors el punt que traiem és un punt a la classificació que tampoc ens deixa en molt millor posició, però sí que reforçats de cara al partit de dissabte contra el Liceu.
I acabarem recordant en natació que estan ja en marxa els Mundials de Piscina Curta, que s'estan disputant a Canadà, i on avui Mireia Belmonte podria viure un dia important. La badalonina ha d'afrontar al voltant de 4:45 de la tarda les qualificatòries als 200 papallona, la seva especialitat, i també als 800 lliures. Si es classifiqués per la final, nadaria una o totes dues aquesta matinada. Recordem que Belmonte va acabar ahir en 5ª posició a la prova dels 400 estils.
Moltes gràcies, José Luis. Aquestes notícies esportives i més a partir de les 3:05 de la tarda. Mentrestant, continua la informació en aquesta mateixa sintonia. bona tarda. Són 2:45. Estem repassant les notícies més destacades d'aquest dimecres. Salutacions aquí, els parla Yolanda Canales i també d'Héctor García, al control de so. L'Ajuntament de Salt ha fet aquest migdia un minut de silenci per les víctimes de l'accident de trànsit de Susqueda, una mare de 31 anys que estava embarassada, l'àvia i una filla d'un any. També van resultar ferits en el sinistre el pare i tres filles més. Una d'elles continua ingressada a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident i també s'ha de tenir en compte que al vehicle viatjaven més persones de les permeses, 7 en un turisme de 5 places, però a més cap de les 4 nenes que hi anaven portaven sistemes de retenció infantil. També us direm que els Mossos han desarticulat una organització criminal de falsos policies que robava turistes a autopistes, simulant identificacions o controls policials per sostreure diners, joies i objectes de valor. Els detinguts, que són 6 homes, una dona i un menor d'origen iranià i pakistanès, els atribueix la participació en un total de 40 robatoris en diferents punts de Catalunya. Però també la policia autonòmica està investigant dues denúncies que han rebut en els darrers dies de gent gran de la Noguera, que alerten que s'han vist estafats per la venda de productes sanitaris que no necessiten i a uns preus abusius. A banda d'aquestes qüestions, ens farem ressò de les agressions a funcionaris de presons que no paren de créixer, agressions reconegudes pel propi Departament de Justícia. De fet, dels 16 centres penitenciaris que hi ha a Catalunya, 12 han registrat agressions a funcionaris des del 2010. I en educació també recollirem l'informe PISA, els resultats de l'informe PISA. Per primera vegada, Catalunya se situa per sobre de la mitjana d'Espanya, de la Unió Europea i de l'OCDE en les proves sobre ciència, comprensió lectora i matemàtiques, que són les que avalua aquest informe. Això sí, Catalunya encara continua darrere d'altres comunitats autònomes, com és el cas de Madrid o també de Castella i Lleó. Abans d'ampliar aquestes notícies, repassem en titulars altres notícies d'actualitat que ens ha deixat el matí. Ho fem amb la Yolanda Bernal. Molt bona tarda, Yolanda.
Hola, bona tarda.
Soraya Sáenz de Santa Maria reuneix aquesta tarda amb Miquel Iceta i Inés Arrimadas a Barcelona.
Serà una trobada de caràcter privat a la seu de la delegació del govern central a Barcelona. Sáenz de Santa Maria també té previst veure's amb empresaris, amb el nou govern de Mariano Rajoy. La vicepresidenta ha assumit les tasques de relació amb l'executiu, entre l'executiu central i les comunitats autònomes, amb especial atenció a Catalunya.
El jutge de la Seu d'Urgell exigeix als pares de la Nàdia entregar el passaport de la nena.
També li han tornat a demanar als pares tota la informació mèdica sobre la petita. El jutge va ordenar dilluns el bloqueig dels comptes bancaris del pare després de que algunes informacions qüestionessin el seu relat. El pare ha anunciat que tornarà els diners a les persones donants que ara ho reclamin.
Barcelona sancionarà 13 residències d'estudiants per operar com a allotjaments turístics.
L'import de les sancions es fixarà en funció dels beneficis que hagin obtingut aquestes residències, ubicades 4 d'elles en el districte de Ciutat Vella. Les sancions s'emmarquen en una tasca d'inspecció de l'Ajuntament, mitjançant la qual s'ha obert també gairebé 3.000 expedients.
Dos intoxicats per fum en un incendi a Hospitalet de Llobregat.
El foc s'ha localitzat al menjador de l'habitatge i ha obligat a evacuar de manera preventiva la primera planta de l'edifici on s'ha produït l'incendi. Les dues persones ingressades són un home de 68 anys en estat greu i una dona de 63 en estat lleu. Es desconeixen les causes de l'incendi, però el cos dels bombers de la Generalitat apunta un espelma al menjador com a possible origen del foc que no ha afectat a l'estructura del bloc d'habitatges.
Dos parcs naturals catalans reben la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Avui precisament han recollit aquesta distinció al Parlament Europeu. Es tracta del Parc Natural del Montsant i del Parc Natural del Montgrí, juntament amb les Illes Medes i el Baix Ter. La Carta Europea de Turisme Sostenible és una acreditació d'àmbit europeu que certifica que el turisme és en un territori es desenvolupa de forma sensible amb el medi ambient. Ja són 6 els parcs catalans amb aquesta acreditació.
Arriba a judici el cas d'un professor d'autoescola, autor d'un accident a Rupit mentre feia classe begut.
L'home encarregat de controlar el vehicle des de la seva posició de copilot gairebé multiplicava per 5 la taxa d'alcohol permès. El fiscal considera que l'alumne amb la que anava no té la consideració legal de conductor, per això apunta el professor com a únic responsable dels fets. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària, li demana 1.500 euros de multa i 2 anys sense carnet.
Publiquen un estudi de l'Hospital Clínic sobre els resultats positius d'un fàrmac en càncer de fetge.
Es tracta d'un fàrmac oral que arriba a reduir en un 38% el risc de mort durant el període analitzat. En l'actualitat només hi ha una opció de tractament sistèmic. Quan aquest fàrmac falla i la malaltia progressa, no hi ha opcions de tractament de segona línia d'eficàcia aprovada per als pacients amb aquesta malaltia.
I Catalunya elabora un protocol per aturar l'augment de ciberassetjament a les escoles.
Una enquesta elaborada pel Departament d'Ensenyament a les escoles revela que un 26% dels alumnes són observadors que aplaudeixen l'assetjament, mentre que un 80% no fa res per evitar-ho. La Generalitat alerta dels perills que suposen les noves tecnologies, en especial algunes aplicacions de mòbil.
Ja ho dèiem en la portada, l'Ajuntament de Salt ha fet aquest migdia un minut de silenci per les víctimes de l'accident de trànsit de Susqueda. Una mare de 31 anys que estava embarassada de 6 mesos, l'àvia de 51 i una filla d'un any. També van resultar ferits el pare i tres filles més. Una d'elles està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, mentre que les altres dues es troben ja en planta. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident i un cop es tanqui l'atestat, s'enviarà als jutjats perquè determinin si hi ha responsabilitats penals pel conductor. Recordem que el vehicle en el que viatjaven 7 persones, tot i que només hi havia 5 places, va caure per un barranc de 7 metres i mig d'alçada en un revolt pronunciat prop del pantat de Susqueda. Tot i que les causes del sinistre s'estan investigant, el conseller d'Interior, Jordi Jané, ha apuntat que la carretera estava molla i que la corba és molt tancada. Així mateix, el conseller, a més de lamentar aquesta tragèdia, deixava clar que darrere de l'accident hi ha hagut imprudències sobre ocupació del cotxe i que cap de les 4 nenes que viatjaven portaven sistemes de retenció infantil, sistemes que Jordi Jané recordava que són obligatoris.
Aquests mecanismes són obligatoris pel reglament que regeix doncs, la circulació i, per tant, en aquest cas, de manera molt clara, la nena d'un any que ha mort hagués tingut d'anar amb algun tipus de protecció i la nena de 3 anys doncs, que està sent intervinguda també. I les altres també dependria de la pròpia alçada.
L'Ajuntament de Salt també ha activat els serveis socials per donar especialment suport psicològic a la família. I també ens farem ressò avui de la denúncia que fan els sindicats a l'increment d'agressions a funcionaris de presons. Agressions reconegudes fins i tot pel propi Departament de Justícia del conseller Carles Mundó en resposta a diferents preguntes parlamentàries fetes pel Partit Popular. De fet, dels 16 centres penitenciaris que hi ha a Catalunya, 12 han registrat agressions a funcionaris des del 2010. I aquest any, concretament, segons dades de Justícia, s'han produït una 80ena d'agressions. És una crònica de l'Isaac Posadas.
Justícia xifra en 88 les agressions patides pels funcionaris fins al novembre, mentre que els sindicats asseguren que són encara més, 123. Això suposaria un augment de més del 80%, ja que el 2015 es van registrar 66. Aquesta diferència s'explicaria a la disparitat de criteri a l'hora de determinar què es compta com a agressió i què no. Les dades s'han fet públiques després que la diputada del PP, Esperanza García, ho demanés novament al conseller de Justícia, Carles Mundó. Per García, el problema és que s'hagi intentat ocultar aquesta situació.
Algo está fallando en los protocolos. El problema es que a este señor se le preguntó al conseller en el mes de marzo, en pleno, y dijo que esa realidad no existía. Me lo dijo a mí. Por tanto, lo que hay que modificar son los protocolos y eso, pues yo entiendo pues que es una, en fin, un reconocimiento de un fallo. Pues si esto falla, lo que hay que hacer es tomar el toro por los cuernos.
Hi hauria diverses explicacions a aquest repunt de les agressions, que cada cop hi hagi més contacte entre els funcionaris i els interns, o el perfil canviant d'aquests amb conductes més patològiques serien algunes. Però des del sindicat CESIF del centre Brians dos de Sant Esteve Sesrovires creuen que el principal motiu és que cada vegada se'ls permet més als interns i aquests tenen poca por al càstig. És el portaveu del CESIF, Alberto Gómez, en declaracions a COPE.
El interno hoy en día pues como que le tiene poco miedo, ¿no? A la sanción disciplinaria que les puede caer. El interno ante esta situación pues se ve pues como un poco de, bueno, manga ancha, ¿no? Es decir, una agresión a un funcionario no va a tener una consecuencia pues en un incremento de condena o lo que sea. Y lo que solicitábamos era que se endureciesen un poco las medidas, que no quedasen impunes tantos hechos.
Uns dies d'aïllament o menys hores d'esbarjo serien, segons Gómez, les conseqüències que tenen les agressions a funcionaris. Segons aquest sindicat, 26 de les 123 agressions d'aquest any han acabat en baixa i Brians 1 seria la presó amb més incidents, doblant a Brians 2. 12 dels 16 centres penitenciaris catalans haurien registrat un total de 476 atacs des del 2010.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal de falsos policies que robava turistes a autopistes simulant identificacions o controls policials per sostreure diners, joies i objectes de valor. Els detinguts, que són 6 homes, una dona i un menor d'origen iranià i pakistanès, se'ls atribueix la participació en un total de 40 robatoris en diferents punts a Catalunya, però també han actuat altres zones d'Espanya. Laura Domènech.
Els fets s'inicien el mes d'agost quan els Mossos d'Esquadra van detectar l'augment de robatoris a turistes per part de persones que s'identificaven com agents policials. El modus operandi dels lladres que actuaven en hores de poca afluència era sempre el mateix, acreditar-se com a policies i davant l'excusa d'identificar i escorcollar les seves víctimes, els hi robaven els diners, les joies i qualsevol objecte de valor. Un cop finalitzat el robatori, es donaven a la fuga en un turisme. El caporal dels Mossos d'Esquadra, Carlos Laera, ha explicat el mètode que utilitzaven els lladres per enganyar les víctimes.
cap cas es feien passar per Mossos directament, sinó per policies en l'àmbit general. Portaven plaques credencials falses, xalecos, armilles, reflectants, fent-se passar per policies, i donaven directrius, com si fossin agents d'autoritat. En aquest sentit, aturaven turistes, la major part de les víctimes eren turistes, que les aturaven al voral de l'autopista, o bé en una àrea de servei, o bé directament a l'aeroport.
Els detinguts, que són 6 homes, una dona i un menor, han comès un total de 40 robatoris en diferents punts de Catalunya, una organització criminal que es va desmuntar l'1 de desembre quan es van detenir a 6 membres i es va poder recuperar 5.000 euros en metàl·lic, entre d'altres objectes de valor. Al mateix dia, en col·laboració amb el Cos Nacional de Policia, es van detenir els 2 membres restants a València. En total, doncs, són 8 detinguts, 7 d'ells han ingressat a presó, mentre que el menor es troba internat en un centre de menors.
I continuem parlant de la policia autonòmica, perquè ha investigat dues denúncies que han rebut en els darrers dies de gent gran de la Noguera que alerten que s'han vist estafats per la venda de productes sanitaris que no necessiten i a uns preus abusius. Tres caps de la comarca, Balaguer, Pons i Artesa de Segre, ja han donat l'alerta després de detectar diversos casos en els darrers dies. Ens amplia aquesta informació des de Cope Lleida en Sergi Tor.
Estafa o tècniques comercials agressives, poc ètiques, però que no caurien amb el delicte. És l'escenari de la investigació policial per les trucades que han rebut a persones grans i amb malalties cròniques de la comarca lleidatana de la Noguera, oferint productes mèdics. Els pacients reben una trucada a casa per part d'una empresa que ofereix el seu material. El venedor es presenta com membre del Departament de Salut, sense especificar si és de la Generalitat o de la pròpia empresa, generant confusió al client que pensa que el truquen des del CAP i que el recomanen comprar el producte ofertat. Així, un malalt d'Alzheimer ha comprat per valor de 6.000 euros. Els Mossos d'Esquadra han rebut 2 denúncies i han començat la investigació. Els 3 caps de la Noguera insisteixen que el seu personal mai trucarà per oferir productes que s'han de comprar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els alumnes catalans han quedat per primer cop per sobre de la mitjana d'Espanya, de la Unió Europea i de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics, l'OCDE, en les 3 proves PISA que es van fer el 2015 sobre ciència i tecnologia, comprensió lectora i matemàtiques, i han arribat als 500 punts en totes 3 i per primer cop. Per a la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, aquestes xifres evidencien que les reformes educatives dels últims anys a Catalunya van en la bona direcció i també ha elogiat l'estabilitat i el consens que susciten en la comunitat educativa, però també amb les forces polítiques. Tot i que Catalunya ha millorat resultats, això sí, encara continua per darrere d'altres comunitats autònomes, com és el cas de Castella i Lleó, Madrid, Galícia, Navarra o Aragó. I per tenir un altre punt de vista d'aquest informe PISA, parlarem tot seguit amb el senyor Xavier Bonal, que és professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda, senyor Bonal.
Hola, bona tarda.
Bé, d'entrada, i tenint en compte doncs, que es va coneixent d'aquest informe PISA i a grans trets, quina valoració fa de les dades que s'han conegut respecte a Catalunya, com dèiem, que ha donat aquest salt qualitatiu?
Sí, crec que hi ha motius per estar satisfets, que no eufòrics, eh? I crec que és una bona notícia l'avançament que s'ha observat. Cal dir també que en les proves PISA hem assistit també a resultats a vegades una mica volàtils, és a dir, que hi ha països que un any determinat han pujat i l'any, al cap de 3 anys, quan es tornen a fer les proves, després baixen, sense a vegades causes massa aparents, no? Aquest any, per exemple, ha sorprès molt els resultats del País Basc, que normalment era una comunitat amb resultats molt bons i aquest any no han estat tan bons. Ho dic perquè el que seria bo és veure si aquesta consolidació es pot comprovar en les properes edicions. I si, per tant, en 2-3 edicions efectivament aconseguim consolidar aquests resultats, vol dir que efectivament anem en la mateixa direcció. Per tant, jo seria una mica prudent en aquest sentit.
I perquè, de fet, sorprèn potser en el cas del País Basc, però també comentant amb altres persones, en el cas de Catalunya, perquè venim d'uns anys de crisi econòmica on s'han produït retallades, especialment en àmbits com l'educació, no? I es posava l'accent potser, doncs, això sí, podria aguantar el sistema educatiu. També potser per aquí ve, en certa manera, un pèl més de sorpresa.
Sí, els resultats educatius són molt complexes d'entendre si hi ha una causa única que els atribueix, no? La consellera, vostè ha dit fa un moment, feia referència al tema de l'estabilitat legislativa, que segur que ajuda, al tema de la formació per competències, que segur que ajuda, però hi ha molts altres elements. De la mateixa manera que les retallades, a vegades el que tenen és una vulneració directa, provoquen una vulneració directa del dret a l'educació i de les condicions educatives, però no tenen un resultat directe i immediat en el rendiment educatiu, no? A vegades, per exemple, un indicador que sempre fem servir és que quan hi ha més crisis, quan menys s'abandona l'escola i quan menys motius hi ha, precisament perquè, com que no hi ha mercat de treball alternatiu, els alumnes es concentren més en estudiar. I això és un fet. L'abandonament educatiu prematur, per exemple, s'ha reduït 10 punts en els últims anys a Catalunya. I ha coincidit clarament amb la crisi econòmica. Amb el rendiment, no és que la relació sigui exactament la mateixa, però s'acosta una mica aquí. El rendiment els últims anys ha millorat també per factors interns i per factors externs, no ho oblidem.
Bueno, vostè comentava ara algun dels factors que poden haver influït, no?, en aquesta millora, en certa manera, que reflecteix l'informe PISA, però quins elements s'han introduït així, potser més pedagògics o de política educativa, no sé, perquè Catalunya, doncs això, hagi donat aquest salt important?
Això és difícil de saber. Caldria veure, i això és un tema a explorar també, és a dir, caldria fer una anàlisi. PISA no permet tampoc d'una manera tan precisa fer una relació causa-efecte entre si hi ha, per exemple, innovació pedagògica a les aules i hi ha millors resultats. Per exemple, en aquesta vegada que l'avaluació prioritària era sobre ciències, una de les coses que sí que diu l'informe de l'OCDE és que els alumnes que reben una formació més pràctica, més empírica, més aplicada, tendeixen a tenir més bons resultats en ciències. Tant els que fan més classes de ciències com els que reben una formació més d'aquestes característiques. I que aquest tipus de formació és precisament molt més freqüent en els grups socials més benestants. Per tant, segurament aquí hi ha un dels elements que explica també que els resultats, tot i haver avançat i ser bons, encara mantinguin nivells de desigualtats significatius a Catalunya. Això és una cosa que s'ha dit poc, però sí que és veritat que els alumnes que estan pitjor han millorat una mica, però encara mantenim un nivell de desigualtat molt alt. I som de les comunitats autònomes on els resultats educatius depenen més de l'origen social dels alumnes. Per tant, aquí tenim assignatures pendents des del punt de vista d'equitat, també.
Precisament ara li anava a preguntar això, quins són els reptes educatius. Potser aquest és un, el més,
aquest,
un dels més
aquest
importants?
Aquest és el més important, sens dubte. No només per una qüestió d'igualtat d'oportunitats i de justícia educativa i justícia social, és també una qüestió d'eficàcia educativa. El que sabem és que els països que els hi va millor, els que avancen més en resultats en PISA, són aquells que han estat capaços, generalment, de reduir les desigualtats. És a dir, que la millora, a partir d'un determinat punt, ja no la pots millorar pels de dalt, sinó que els has de millorar especialment pels de baix, que són els que et fan avançar. Abans em penso que ha fet referència al cas de Castella i Lleó, no? Que sorprèn una mica que sent una comunitat no de les més avançades ni amb més renda per càpita d'Espanya tingui els millors resultats d'Espanya. La característica principal, i em sembla que el conseller d'aquella comunitat ho destacava ahir, és que tenen aules molt homogènies, és a dir, aconsegueixen que els alumnes de nivell social baix tinguin un rendiment bastant bo. I això explica la millora generalitzada de resultats. Per tant, els guanys en equitat tenen generalment una traducció molt bona des del punt de vista dels resultats. Evidentment, no és l'única política que cal fer, i s'han de fer moltes altres coses, i en el terreny pedagògic hi ha molts aspectes que es poden millorar, i en el terreny de la millora de la qualitat del professorat, per exemple, que són un dels grans reptes que tenen tots els sistemes, doncs hi ha terreny per córrer, sens dubte.
Doncs aquí ho deixem, amb aquests reptes que encara té pendent el que és l'àmbit educatiu a Catalunya. Volem agrair aquests minuts que ha estat amb nosaltres el senyor Xavier Bonal, professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies i fins la propera.
Fins la propera, gràcies a vosaltres.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Girona recuperarà al final d'aquest any el nivell de riquesa anterior a la crisi, segons l'anuari econòmic del BBVA. Els serveis i la indústria lideren un creixement més sòlid, tot i que arribar als nivells d'ocupació abans de la recessió requerirà de 3 a 4 anys. Ens ho explica el Fran Salguero.
El creixement econòmic ja s'ha manifestat el 2015 i a nivell de comarques gironines ha arribat fins al 3,8% per sobre de la mitjana catalana de 3,4. Els sectors que impulsen el creixement són, sobretot, el sector serveis, amb el turisme, el comerç i l'hostaleria al capdavant, les exportacions i el sector agroalimentari. El catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver, diu que mai es recuperarà el nivell d'ocupació de la indústria que hi havia abans de la crisi.
El 30% aquest de pèrdua d'ocupació industrial simplement no recuperarà. Per què? Perquè en aquesta destrucció tan severa d'ocupació, va haver-hi de tot. Va haver-hi empreses que eren molt eficients i eren molt dinàmiques i tenien una innovació molt potent, però també hi havia empreses que els economistes anomenen marginals, que estaven aguantant en una situació que els era molt difícil competir.
Per altra banda, la construcció creix per primer cop des de l'inici de la crisi, però Oliver ja alerta que mai recuperarà els nivells d'abans del 2007. Pel que fa a la indústria, s'acumulen 2 anys seguits de creixements a nivell productiu, però l'ocupació és un 30% més baixa que abans de la crisi.
I a Barcelona, el president del grup municipal del Partit Popular, Alberto Fernández Díaz, ha lamentat avui que el govern d'Ada Colau anuncia grans mesures socials com la bonificació de part de l'IBI per a famílies més desfavorides o la reducció del rebut de l'aigua, però a l'hora de la veritat, diu, aquestes ajudes es queden en pràcticament un no res o afecten a menys gent del previst. El dirigent popular ha posat com a exemple el servei de l'aigua. Suposarà un estalvi en el rebut anual de 10 cèntims d'euro per a cada barceloní. Ens ho explica el Pau Castelló.
Alberto Fernández Díaz ha qualificat de farsa les promeses d'Ada Colau. El Popular ha explicat que de la partida de 3 milions i mig d'euros destinada a l'ajuda dels barcelonins que no poden pagar l'IBI, només es gastarà un 20% en el cas de que s'acceptin totes les sol·licituds i també en el cas de donar la màxima quantia a totes les persones. Fernández Díaz també ha explicat que la rebaixa de la factura de l'aigua anunciada per l'alcaldessa quedarà reduïda a 10 cèntims anuals per barceloní. Finalment, també ha criticat que de tota la partida que estava destinada a la pobresa energètica només s'hagi gastat un 31% del total. Grans promeses per part del govern municipal que, segons Fernández Díaz, després queden en res.
Jo crec que això també és important perquè és les mentides d'Ada Colau, la farsa, l'engany que fa permanentment quan anuncia mesures socials que amb el pas del temps es demostra que són una farsa.
El Popular també ha criticat que el tinent alcalde de l'Ajuntament, Gerardo Pisarello, acudís al dia de la Constitució al consistori, un gest que, segons Fernández Díaz, vol significar el rebuig a la Constitució. També ha lamentat que el PSC consenteixi que es burlin de la Constitució i es menysprei la Carta Magna.
També us direm que Barcelona ampliarà a partir del proper any l'oferta cultural d'arts escèniques al mes d'agost amb espectacles a l'amfiteatre del Teatre Grec, fruit de la inversió de 300.000 euros procedents de la taxa turística que permetrà obrir un concurs públic. Així ho ha anunciat aquest matí el tinent d'alcalde, Jaume Collboni, tal i com ho recull la Marta Lozano.
El tinent d'alcaldia d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha anunciat que l'amfiteatre Grec obrirà les seves portes durant el proper mes d'agost. Per fer-ho possible, l'Ajuntament ha destinat una partida provinent del Fons del Turisme de la Generalitat que permetrà posar a l'abast dels turistes i dels barcelonins una programació de qualitat. Collboni ha afirmat que faltava cobrir aquesta necessitat d'oferta cultural, ja que, afegeix, hi ha una incomprensible manca d'oferta pública en un mes on molts barcelonins es queden a la ciutat. El tinent d'alcaldia ha explicat que la nova oferta està pensada tant per turistes com pels veïns de Barcelona.
Una oferta cultural que centrarà en les arts escèniques, en música, en dansa i en teatre. Primer pensant en els barcelonins i les barcelonines i en segon lloc pensant també en aquest nou tipus de visitant cultural de qualitat que busca la ciutat.
Collboni afirma que si es volen visitants consumidors de cultura a la ciutat, primer s'ha de tenir l'oferta, doncs un dels objectius és enfatitzar la vessant cultural en la projecció internacional de la capital catalana. La gestió serà privada i s'adjudicarà mitjançant concurs públic de cessió de l'amfiteatre que està previst que es convoqui durant aquest mes de desembre.
I ens quedem a la ciutat de Barcelona i és que el trasllat de la narcosala Baluart es farà efectiu a la primavera del 2017. Les obres del nou centre d'atenció i seguiment que ocuparà les instal·lacions del CUAP Pere Camps ja han començat. Aquest equipament albergarà una unitat de tractament d'addiccions i la sala de consum de drogues que des del 2010 està situada al recinte històric de les Drassanes Reials. Des del govern municipal recorden que l'alcohol és el principal motiu de tractament i neguen que obrir aquest tipus d'equipaments provoqui efecte crida. Ho deia la comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa.
Tenim molts indicadors i està molt demostrat al llarg dels darrers anys, no? Des que es van, diguéssim, instaurar els primers cas, un cas que té incorporada una sala de benofunció, o sigui un cas integral, no genera en cap cas un efecte crida. Els cas s'ubiquen o s'han ubicat allà on tenim persones que ho necessiten, addictes o consumidores d'heroïna, de cocaïna o d'alcohol. Per tant, no genera en cap cas un efecte crida i tenim molts indicadors al respecte.
L'Ajuntament de Barcelona, diuen, aposta per un model integral de tractament de les drogodependències. Amb aquest nou centre, 7 dels 10 districtes en tindran un i faltarà a l'Eixample, Gràcia i Nou Barris. I també us direm que el grup metropolità de Convergència i Unió ha denunciat avui que de Colau s'ha assignat una partida inèdita de 50.000 euros per a despeses de presidència en el pressupost de l'àrea metropolitana de Barcelona per al 2017. El portaveu de la formació, Isidre Sierra, ha reclamat en un escrit d'al·legacions als comptes la retirada d'aquesta quantitat per a ús particular de la presidenta i el seu equip, una partida que no ha existit mai, que és inapropiada, insòlita i desproporcionada, segons s'ha queixat Sierra, com dèiem, en aquest escrit. El pressupost es tramita des del 22 de novembre i ja ha superat la seva aprovació inicial amb els vots a favor dels consellers del PSC i Entesa. I ara ja arriba el moment de la crònica cultural amb la Montse Rodríguez.
Avui us apropem al Museu Picasso de Barcelona i també al Liceu. Pablo Picasso va confessar una vegada a Joan Miró que l'envejava perquè havia creat el seu propi nom. L'artista malagueny es queixava que ell es limitava a representar el que veia, però no es pot dir que sigui poca cosa. El Museu Picasso analitza amb una nova exposició d'obra gràfica com l'artista va donar una nova vida a una sèrie de temes que venen de molt lluny i que han passat per les mans de molts literats i artistes, els mites grecs i també els romans. Picasso transforma aquests mites per dir el que ell vol explicar i també els aborda quan es capbussen els temes que van representar alguns dels seus grans mestres clàssics, com va ser Rubens i Ticià. La mostra inclou prop de 40 gravats del fons del museu. L'únic aspecte de la relació de Picasso amb el mite que ha quedat exclòs és el de la fidelitat al relat original. El malagueny els va cedir als versos d'Ovidi quan va fer una sèrie de gravats dedicats a la metamorfosi, però no s'han pogut exposar per qüestions de conservació. Així que ja sabeu, el Museu Picasso està analitzant aquests dies amb aquesta nova exposició l'obra gràfica de l'artista. I les 5 funcions de l'Òpera Electra que representen el Liceu del 7 al 23 de desembre són un dels punts àlgils de la temporada 2016-2017 del Teatre de la Rambla. D'una banda, hi ha el material musical i líric, un dels moments més fascinants i artísticament més agosarats del tàndem format per Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal. Cada vegada que representa Electra en l'escenari, s'intenta transmetre la intensitat a la que es va fer per primer cop. La història d'aquesta òpera d'Strauss, estrenada a Dresden l'any 1909, és la de la tragèdia de Sòfocles. Orestes i Electra volen venjar l'assassinat del seu pare.
I com cada dia tanquem l'informatiu amb la crònica invisible del Pepe Collado, les notícies que no surten en grans titulars.
Estem a la primera setmana i mitja del mes nadalenc i festiu per excel·lència, desembre. Aquesta és una setmana regalada. Són 7 dies, però només es treballen 3. De moment, ja hem consumit la primera festa, la Constitució. Ara queda la segona, la Puríssima, demà dijous. És una d'aquelles setmanes idíl·liques que els que tenen feina poden compartir amb les festes intersemanals. Una setmana que dona peu a fer comparacions gens odioses. Busquem altres països del món per saber i comparar les seves festes intersemanals anuals i les nostres. Trobem que només un país ens supera. Finlàndia fa 15 dies festius entre setmana cada any, Espanya 14, xifra que està molt per sobre de les 10 jornades festives d'Alemanya i les 8 d'Itàlia, o les 9 de Polònia i Bèlgica. 8 fan a Portugal i només 7 als suïssos. Arreu del món, els més festius són els indis de la Índia i els colombians de Colòmbia amb 19 dies anuals de festa total. Els japonesos, tot i la fama de molt treballadors, tenen 16 festius l'any. A l'Argentina descansen 15 dies l'any, festes que són de dilluns a divendres i que es celebren a banda de les vacances d'estiu, primavera o Nadal. Per cert, aquest any hi ha un cert malestar entre els més festeros. Nadal i Cap d'Any cauen en cap de setmana. Per tant, estem perdent 2 dies dels 14 festius anuals als que estem acostumats o mal acostumats. Estaria bé iniciar una campanya a les xarxes socials per reivindicar aquests 2 dies festius perduts. Fins i tot, a Twitter caldria crear el hashtag nos roban 2 días de fiesta anuales que son míos y quiero que me los devuelvan. Una mica llarg, però prou eloqüent. Aquesta petició de tenir milions de seguidors, que ho dubto, obligaria fins i tot a crear el Ministerio de las Fiestas, un ministeri que hauria de convertir en festius el 25 de desembre i el 2 de gener per compensar el 25 de desembre i l'1 de gener, que són diumenges. Tot plegat per demanar que no quedi.